millora moltíssim.
Allàs?
Sí, jo crec que tenim la tendència a fer balanços precipitats. Jo també estic amb el Joan Maria, crec que estem a principis de setembre, acabar de començar setembre. Tota la crítica constructiva que es vulgui, perquè és veritat que el Barça no acaba de fer el salt que Xavi vol que es faci aquesta temporada, precisament de salt de qualitat en quant al nivell de joc. Però, per exemple, parlant del partit d'ahir, si tu mires amb ulls de futbolero i deixes a banda els colors, a mi em va semblar un partit molt maco, molt intens, jugat a Pamplona, que és un camp cada cop més difícil, no només perquè pressioni molt al públic, sinó perquè a més tenen un equip que és una meravella, amb jugadors joves pujats de tajonar, que el Iago Barrasate està fent una feinada boia fa 5 o 6 anys, que això a vegades ens oblida. I a mi el que m'agrada del Barça és senyals que comença a donar de solidesa, no només, o sigui, no parlo de defensa, que és veritat, com diu el Pou, que encara ha començat pitjor que la temporada passada, però solidesa mental, que és una cosa que el Barça, crec que si tirem enrere, ens adonarem que aquest equip abans era molt més feble i ara té més capacitat per patir, per resistir, que són verbs que no conjuguen amb la manera de veure el Barça moltes vegades des d'aquí, que és només des de l'estètica, etc, però que també ajuda a construir equips, i en aquesta fase està el Barça. Evidentment jo seré el primer que criticaré el Barça si veig que aquesta evolució no es produeix, però home, estem a principis de setembre i veig coses que m'agraden, i deixa'm dir que ja sé que sóc molt pesat, però crec que vaig patir molt en la defensa en solitari de Frenkie de Jong. Em sembla que està fent un inici de temporada que se li està reclamant aquest pas endavant i l'està donant. A mi m'està encantant com juga, m'està agradant com estava mesclant amb Oriol Romeu, i endavant amb aquesta barreja entre jugadors nouvinguts i gent de la Pedrera, que a mi em sembla que aquesta barreja és molt maca. El tema ja del Mercato i de la figura de Jorge Méndez, suposo que, bueno, ja en parlarem un altre dia, però que un representant faci de director esportiu em sembla una mica inquietant.
Segurola.
Bueno, el Barça está haciendo números y esto es indiscutible. 10 de 12, no es líder, pero el Madrid también los hace, los ha hecho un poco mejor. 10 de 12 puntos es una buena media, ha jugado frente a equipos competentes, Villarreal, Osasuna, y frente a equipos ásperos como el Getafe, que te complica mucho los partidos. Dicho esto, me parece que también hay que medir el partido de ayer por el equipo que presentó Osasuna, 9 jugadores nuevos con respecto a la alineación que Osasuna había utilizado el jueves, tan solo prácticamente 72 horas o menos de 72 horas en el partido contra el Brujas en la Conference League. Y un buen Osasuna, con chicos jóvenes, desconocidos muchos de ellos, pero que le dio mucha guerra al Barça. De hecho, no creo que el partido fue mucho más igualado de lo que se pensaba. El Barça suena bien por nombres. Por primera vez dices, bueno, me voy a enfrentar al Barça que tiene a Ter Stegen, a Cancelo, a Araujo, Baldi, Pedri, De Jong, Gavi, Lewandowski, Lamine Yamal, Joao Félix, Rafinha. Es decir, suena equipo hecho, equipo que tiene jugadores ya contrastados, incluso los más jóvenes, y que da una sensación ya de empaque, por lo menos con los nombres, que para empezar es importante, porque ha habido en los tres últimos años, todo eran inicios de gente que empezaba en el fútbol, que han funcionado muy bien, o de gente que se intentaba adaptar. Este no, este ya es un equipo que aparentemente está hecho. Me pareció un partido por parte del Barça más bien discreto, tirando a mediocre, partido de principio de temporada. Le costó encontrar una velocidad en el pase muy lento, muy, muy moroso, y me sorprendió lo poco que encontró a Lamine Yamal. Lamine Yamal me recordó el partido de ayer, aquel partido de Goicoechea, el extremo del Barça en la época de Cruyff, del Dream Team, en el que no tocó la pelota y Johan Cruyff le elogió, y el Goico le preguntó, oiga, pero si no me toca un balón, estaba aquí pegado a la raya, dijo, pues precisamente por eso. Bueno, pues Lamín ayer estuvo pegado a la banda, pero desgraciadamente, si es por eso, hizo el partido que le pidió el míster, pero no creo que el equipo hiciera un gran partido para Lamín. Me parece que estaba muchas veces en condiciones de tener mano a mano con Juan Cruz, con el lateral, y rara vez le vio el equipo. Yo creo que este es un jugador al que hay que ponerle en danza, hay que utilizar. Y eso el Barça no lo hizo. Creo que todavía es un equipo sin los mecanismos correctos.
Vale. Rico, per acabar.
Jo, per fer-ho ràpid, diria que el Barça, vull pensar que està al 20% de les seves possibilitats, que per primera vegada en anys té jugadors de categoria mundial en totes les línies, Ter Stegen a la porteria, Araujo, Cancelo o Koundé a la defensa, De Jong, Gundogan i fins i tot Pedri al mig del camp, al davant Lewandowski, i a més té uns jugadors joves de categoria i de projecció i qualitat que poden complementar extraordinàriament bé aquests cracs mundials que hem citat. Per tant, jo veig que és un any per Xavi. Ha de tenir la capacitat de conjugar l'experiència i la qualitat inqüestionable de tots aquests en la projecció fenomenal de jugadors joves de la casa, especialment aquest Lamín, i mirar de pujar el nivell del joc. Ahir vaig veure molta pèrdua de pilota, molta imprecisió, moltes pilotes al peu, cap a l'espai, i bé, confio molt amb l'arribada dels dos jugadors portuguesos, tot i que Joao Félix ben bé no sé en quina posició jugarà, però estic convençut que Cancelo era una peça bàsica.
Sí, 11 i 7 minuts. Pau, vols dir alguna cosa més per acabar?
No, a mi una cosa que m'ha sorprès molt, Jordi, que em va sorprendre molt ahir, és que juguessin els dos Joaus, que pràcticament havien aterrat i havien fet un entrenament, havien saludat, hola, sóc el Joao, hola, jo també, i ahir els fa jugar tots dos, amb la qual cosa vol dir que tindran molts minuts i confiança absoluta del seu entrenador.
Por favor, no olviden sus objetos personales.
Sí.
Rogamos a quienes continúan viaje, no bajen del tren durante la parada. Gracias por su colaboración.
No baixes, Pou.
Va, Pou, no baixa perquè és Saragoza Delícies.
Saragoza Delícies.
És Saragoza Delícies, per tant, no ha de baixar. Per cert, una última cosa i que vull que no opini d'això el Segurola. El Girona. Increïble el Girona, com diu el meu estimat Jordi Bosch, avui ho comentàvem, ja té el 25% de la feina feta, perquè en 40 punts en salves, en té 10,
sí.
I ja li han dit avui, em consta que quan he explicat això, hi ha algú que avui a la sala ha trobat un grup de gent i ja li han dit que era un tribunero, com ell mateix també s'autoproclama, però realment bestial el que està fent Mitchell, eh?
Bueno, ayer vi con mucha atención el partido de Girona Las Palmas, y lo vi con mucha atención porque los dos equipos prometen. Hay una promesa de buen fútbol que confirmaron, lo confirmaron los dos. El resultado fue corto y el juego fue grande, hay que decirlo así. Me da la sensación de que el Girona como institución y como equipo va creciendo, está alcanzando esa robustez que va más allá de jugar bien y perder muchos partidos, que eso ocurre en los equipos que llegan a la primera división y con la dosis de entusiasmo y con pues, acaban haciendo buenos partidos, pero les falta, digamos, ese saber estar para mantenerse en partidos como el de ayer, que lo ganaron a última hora con actuaciones muy importantes de gente joven, de muy, muy joven en general, y de algún veterano. Es curioso que Portu volvió y marcó prácticamente según entró en el partido. Y me pareció que el regreso de Portu tiene que ver también con el deseo de jugadores a los que les apetece jugar en el Girona. Es decir, Portu ya está, no sé si de salida en el fútbol, pero ese es un jugador que sabe cómo funciona la institución, que quería volver y que sabe que este es un equipo que se lo va a pasar bien. No solamente se lo va a pasar bien, sino que va a competir bien. Y yo vi, ahí hay jugadores como muy joven, está cedido Sabiño, como
muy bestial.
El ucranio. Y todo lo que vi en general me pareció de equipo bien hecho, de equipo que ya tiene diente, es decir, que es capaz de ganar partidos que se le complican, y ayer en Las Palmas se lo complicó, porque es un equipo también bien dirigido. en este caso por un entrenador de la escuela del Barça, García Pimienta, y con jugadores del Barça. Y creo que si es uno de esos equipos a los que apetece ver, incluso para los que no son hinchas del Girona. Esa es una gran noticia. El Girona vende fútbol y lo vende con naturalidad. Me parece que es una excelente noticia para la primera división y para un club que la verdad es que tiene poco recorrido en primera, pero el que está teniendo cada vez le fortalece más.
Ho deixo aquí, si em permeteu, i ja sé que avui és curt, ja, com és habitual, però és que vull parlar d'un tema precisament que primer amb ella, amb la protagonista, amb Úrsula Corberó, que dona la primera entrevista a l'Estat, a Espanya, sobre aquest cas, sobre aquesta sèrie que s'estrena aquest divendres. Jo he vist ja els tres primers capítols. Està molt bé. I és que, clar, coneixia la informació pel que ha anat sortint als diaris i pel que ha anat comentant aquí. Però, clar, posat en pantalla, veure la Úrsula Corberó fent de Rosa Peral, veure el Quim Gutiérrez fent de l'Albert López, és tot plegat, em sembla, hòstia, tan bèstia, i el paper que fa la Úrsula Corberó, que ara li comentem quan comença el primer capítol, que dius, ai, pobra, i després ella mateixa va capgirant tot el seu... convertint-se en una perversa. Ara, de seguida, conjuntament amb Toni Muñoz, el nostre Toni Muñoz, el nostre Figo, que va marxar, recordem, del món a recuperar-se en cap a la Vanguardia, tot i que és un Figo encantador, nen de pitjors, i que ha fet un llibre sobre el tema, de fet és de les persones que més en sap d'aquest tema, que és Solo tu me tendràs, que ha tret aquesta setmana nova edició, i Juan Carlos Zayas, que és advocat penalista que va portar l'acusació particular al cas de l'Albert López, al crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona. D'aquí uns moments en parlem. El Cuerpo en Llamas es diu la sèrie que s'estrena divendres a Netflix. Santi Segurola, Joan Maria Pou, Miguel Rico i Joan Jopallàs, moltes gràcies. La setmana que ve més, tot i que recordem que comencem ja això de que un cop cada mes tenim una aturada per seleccions. Però dilluns que ve parlarem de més coses. Pou, descansa aquests dies, eh?
Que vagi molt bé, gràcies.
Una abraçada a tots. Gràcies, Santi. Gràcies, Miguel.
Vagi bé.
Gràcies, Joanjo. Fins ara.
RAC 1. La FAT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta grans companyies per aquesta tardor a la 40a temporada BBVA de dansa.
Martha Graham Dance Company, Antonio Najarro, Crea Dance Company, Otra Danza, el Ballet de Kiev i una gala de ballarins principals entre la programació d'aquesta tardor.
Consulta tota la temporada a lafactcultural.cat.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
El guanyador d'un premi Max, Pere Arquilloé, torna al Teatre Romea amb el cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc. Un monòleg excepcional a 7 veus sobre un petit poble, els seus habitants i els seus secrets. Escrit per Josep Maria Miró i dirigit per Xavier Albertí, guanyador de 2 premis de la crítica. No t'ho deixis perdre. A partir del 6 de setembre, al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica. I una història. Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Torna l'èxit a Barcelona. Història d'un senglar o alguna cosa de Ricard, a la Villarroel. Un monòleg escrit per Gabriel Calderón i protagonitzat per Joan Carreras, guanyador del Premi Max a actor protagonista. Un actor s'enfrontarà al repte d'interpretar el gran monarca Ricard III. Una joia escènica. A partir de l'1 de setembre, a la Villarroel. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i promentrada.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Tutankamon, l'experiència immersiva. L'exposició digital més gran sobre l'antic Egipte arriba a Ideal Barcelona. 1.000 metres quadrats de pantalla immersiva, realitat virtual, projeccions 360 i un nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Set amics es reuneixen en la que hauria de ser una festa de celebració. The Party. Poc a poc s'aniran desvelant secrets que suposaran un abans i un després a la vida dels personatges.
The Party. Amb Caral Casasayas, Jordi Díaz, Biel Duran, Montse Guallar, Àngels Gunyalons, Marta Rivera, Lluís Soler i la direcció de Sergi Belbel.
The Party. Una comèdia de tràgiques proporcions a partir del 15 de setembre al Teatre Poliorama.
RAC 1.
Aquest setembre torna la competència. Cada dia de 12 a 1 amb els Òscar. La competència, 15a temporada.
Bomba, si sembla que fos ell.
Amb més riure, amb més societat, amb més política, amb més... Em pot deixar acabar?
Si no he dit res.
La competència amb els Òscars cada dia de 12 a 1 a...
RAC 1. Tots som... RAC 1. Tots som 1.
Grana.
Carmesí.
Matros.
Naltros.
Natres.
Nosaltres.
Patata.
Pataca.
Creïlla.
Tronfo.
Record.
Homenatge.
Memòria.
Evocació.
Vent.
Rufagada.
Bufada.
Tort.
Una llengua, molts accents. Diada Nacional de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Això que sents? En codi automobilístic no vol dir res. En canvi, això altre... significa molt. Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de cotxe, sí o sí. Vine a directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta'n les condicions.
Si quan tornes de vacances toca preparar-se per la tornada al col·le, activa ja el preu Lidl.
El millor preu.
I equipa't al millor preu. Des d'avui, pack de dues samarretes dels teus personatges preferits per totes les edats per 7,99. Lidl, marca la diferència.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti. Estemos conectados.
Amb Gestel, fibra boníssima i mòbil per 43,95. Preu definitiu. Truca al 1510.
Soc de Legalitas perquè quan no sé què fer, em donen solucions. Com quan l'inquilí em va deixar de pagar el lloguer i em van ajudar a recuperar els meus diners. O quan vaig rebre aquella notificació d'Hisenda que podia haver acabat amb multa.
Festa de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca ja al 900-106-08.
Aquest estiu la tornada a casa serà més fàcil que mai. Aprofita els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 5 de setembre. Ja botigues i a Conforama.es.
Comença el nou curs a Montse Interiors. Tornar a les classes, a la feina, a veure els companys. A Montse Interiors t'ajudem amb la tornada al dia a dia. Renova ja la roba de la llar amb fundes nòrdiques, cortines, jocs de taula, quadrants, reblers nòrdics, alguna peça per l'habitació dels més petits i dels no tan petits. Escolta aquesta oferta. Rebler nòrdic abans des de 33,95 €, ara per només 10,95 €. Comença el curs a Montse Interiors. Inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 € l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
11:18.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch. Quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi. ¿Tu exmarido?
Me has querido joder, pero bien. ¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
Albert López.
Al maig del 2017, un cotxe completament calcinat apareix al pantà de Foix. Al maleter hi havia les restes de Pedro Rodríguez, que és un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, tot i que en un primer moment es va relacionar amb un assumpte de narcotràfic. La investigació de la policia els va acabar conduint a Rosa Peral i Albert López, que eren dos altres agents de la Guàrdia Urbana, ara ja jutjats i declarats culpables. Estem parlant del que tothom coneix com el crim de la Guàrdia Urbana, una de les pàgines de successos més enrevessades, fosques, conegudes i populars dels últims anys, aquí. Aquest pròxim divendres s'estrena a Netflix El cuerpo en llamas, que és una sèrie sobre aquest cas i, evidentment, una de les més esperades de la temporada, i que interpreten en els dos papers principals Úrsula Corberó en el paper de Rosa Peral i Quim Gutiérrez en el paper de l'Albert López. La Rosa Peral en la ficció, la Úrsula Corberó ens acompanya avui aquí al Monarracú. Úrsula, bon dia.
Hola, bon dia, tingui.
I vostè també, què tal, com estàs?
Molt bé, estic molt bé.
Sí.
Començant aquesta promo, ets la primera persona que em fa entrevista per la promo, sabies?
Sí.
Ah, vale.
I m'encanta ser el primer a entrevistar la Úrsula Corberó.
Eres primens. Sí.
Hola, Toni Muñoz, què tal?
Què tal, bon dia.
Després parlarem amb tu. El Toni Muñoz, jo crec que és el periodista que més va seguir el cas. De fet, va escriure un llibre que es diu Solo tu m'entendràs, que és un llibre que treu nova edició.
Sí, traiem nova edició ara, serà la quarta ja, n'hem venut uns quants al llarg d'aquests anys, i bueno, sempre doncs, la crítica ha estat molt positiva, i ara doncs, estem veient aquesta sèrie que explica també doncs, aquest mateix cas.
Val, després parlem amb tu, Toni.
Sí, sí.
Però abans,
què?
Comencem per tu, Úrsula.
Vale.
Com t'arriba aquest paper tan bèstia i tan potent? T'arriba el guió? El llegeixes? Sabies tu de la història quan et porten el guió o no?
No gaire. La veritat és que no estava jo molt al tanto de la història. Un dia em truca el meu representant, em diu, mira, Netflix està fent aquesta sèrie. Ell sí sabia del cas, em va dir, no sé si saps, aquesta dona, policia, que tal. Vaig dir, no, o sigui, em sonava remotamente, però no estava gaire enterada. Em llegeixo els tres primers guions, o sigui, els tres primers capítols, i de cop i volta pues digo, wow. vale, o sigui, esto des del principi vaig ser molt conscient de que era un repte com a actriu, com, bueno, com a persona, com moltes coses, perquè la veritat és que ha sigut bastant intens, i a més també era molt conscient que des del principi era un personatge que és ella tot el rato, no? I fins al moment jo no havia fet cap personatge d'allò que diguis, bueno, és que estic en el 90% de les escenes. Aleshores, bueno, va haver-hi un procés bastant llarg de moltes reunions, de pensar-m'ho molt. Em vaig començar a documentar una mica sobre el cas, també vaig veure pues, que em vaig donar compte amb la gent que tenia al voltant que era una cosa bastant, que generava bastant morbo, inclús a vegades russava una miqueta lo amarillista, no? I bueno, pues això va fer que m'ho pensés molt, que preguntés molt, tinguéssim moltes reunions amb Netflix, amb l'Ivon d'Arcàdia, amb el Jorge Torregrosa, el director, amb la Laura Sarmiento, la creadora. I després vaig dir, bueno, ja està, me lanzo a la piscina, lo hago. I ja veremos què passa.
Què t'atrau del personatge? Perquè clar, el personatge és... Clar, aquí hi ha una història molt bona, que és que sí, els d'aquí sabem de què va. I fins i tot sabem com s'acaba, o com presumptament es pot acabar. Però la majoria de gent del món no té ni punyetera idea. I comença, i he de dir, pel que hem vist els primers capítols, que la gent... Jo estava veient l'altre dia amb una persona que no és d'aquí, i va veure, i el primer capítol, el primer que em comenta és... Què li va passar, pobra noia, eh? Què li va passar? I tu vas veient la cara el cos, la cara de la Úrsula Corberó, de la Rosa Peral, com a mesura que passen els capítols, va mutant.
Aviam, a mi el que em va traure més de tot és poder profunditzar amb el per què, no?, de les coses. Sento que la gent no fa les coses perquè sí. Hi havia algo molt interessant d'humanitzar aquest personatge, perquè tot el que m'havia arribat fins al moment era una cosa com, clar, el fet de ser dona també, no? Perquè passa, hi ha molts casos d'homes que maten a les dones, i potser no són tan mediàtics ni tan públics, no? Però el fet de veure aquesta dona, mare, policia, sexualment activa i assassina, és com un còctel molotov que com a actriu jo crec que des del principi, per això et dic, o sigui, un és molt conscient de que és un repte, però també té algo molt atractiu. De fet, em passa, jo crec que no m'havia passat mai, que ara veig la sèrie i no acabo de ser totalment objectiva, saps?
Per què?
Amb la meva feina no puc.
Per què?
Pues perquè són molts personatges en un.
Sí, és veritat.
Perquè ella és... I era una cosa que volia que s'entengués i que l'espectador empatitzés amb ella. ella no es conforma amb una sola persona perquè cada persona li dona una cosa diferent.
Bueno, jo crec que tu és una noia amb una autoestima molt baixa.
Claro, però això, amb això em refereixo amb el tema d'humanitzar el personatge, no? Perquè uh-huh. tots els comentaris que em feien eren com uns comentaris molt superficials sobre el cas, no? Diu, ah, que fuerte esta tia, que no sé què, que no sé quantos... I em semblava com un repte i algú molt interessant com a actriu profunditzar una mica més en la psicologia del personatge i trobar... prendre, es diu, com sí. certes tecles...
Sí, apretar, sí, prema, sí, prema, 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 sí, sí.
Prema, bé, sí, uh-huh. català. Sí. Prema certes tecles que fessin, doncs, que d'alguna manera l'espectador l'entengui. Aquest era el meu objectiu des del principi.
No l'has arribat a conèixer, oi, suposo?
No.
No. T'agradaria conèixer-la?
La veritat és que... Estàvem parlant amb el Toni abans d'això. La veritat és que no he sentit la necessitat. I des del principi també vaig voler protegir-me molt amb aquest tema. Jo sóc conscient que és un tema delicat, és un fet real, és una persona que existeix de veritat. Aleshores, jo crec que per pròpia protecció, per una cosa de mi a mi mateixa, vaig voler des del principi crear el meu propi personatge, sense prejudicis, sense deixar-me influenciar. No vaig veure res, no vaig veure crims, no... Després sí que ho he vist.
Uh-huh. Però abans de rodar no, eh?
No, vaig decidint que no. Uh-huh. Perquè realment volia fer el meu propi procés creatiu, saps? I si em deixava portar pel que llegia del personatge de la premsa, en premsa, internet, o el que em deia la gent, sentia que d'alguna manera... De fet, molta gent em veia, no? Quan jo li deia, no, me estoy haciendo esto, tal... I em deien algo i els deia, no...
No ho expliquis.
No vull judicis del personatge. Si no t'importa, prefereixo que aplacem aquesta conversa per quan acabi de rodar. Perquè d'alguna manera també, clar, jo necessitava empatitzar amb el personatge per poder interpretar-lo.
Clar.
I era molt difícil, si no. I m'he donat compte que realment és una cosa... La gent està com loca.
I escolta'm una cosa, i empatitzar amb un personatge no té uns riscos? I més amb un personatge com ella?
Sí. Sí.
Que puguis arribar a creure-la fins i tot?
Sí.
A justificar-la?
Sí. Claro. Després acabes de treballar i acabes el personatge i et fas una limpieza, pones un palo santo por la casa, lanzas unes 3-4 frases
palo santo por la al
cielo i vuelta a empezar. Però sí, clar, claro, és que jo vaig haver de fer aquesta feina, vaig haver de fer aquest procés.
Toni, tu aviam, a diferència de la Úrsula Corberó, tu sí que has conegut a Rosa Peral uh-huh. i Albert López, els dos, no?
Sí, bueno, jo he conegut a tots els protagonistes d'aquest cas, a tots. Fins i tot a la víctima, perquè jo el vaig entrevistar, va venir a La Vanguardia juntament amb Rosa Peral quan
sí,
el vaig entrevistar.
Ahir ho publicava, sí.
Ahir ho vaig explicar, sí, en un article a La Vanguardia. I sí, jo conec a la Rosa Peral i el que serà el mort, és a dir, el que és el mort d'aquest cas, que és el Pedro Rodríguez, que era la seva parella. I bé, jo ara, clar, jo... Havent-los conegut a tots, jo ara veig la sèrie, i bueno, sí que notes certes coses, sí que veig, per això, a mi em sorprèn molt la Úrsula Corberó, que trobo que s'assembla molt al personatge, malgrat que no s'hagi...
M'encanta perquè cada cop que mencioneu dieu Úrsula Corberó.
Bueno,
Úrsula sé que és no, Úrsula Corberó, és com un statement.
Bueno, Úrsula, que s'assembla... Que trobo que ha agafat molt bé la gènesis del personatge, no? És a dir, l'essència, no? I es veu un... Bé, jo la veig molt reflectida i...
Com és la Peral, no la Corberó?
La Peral és una persona, tu ho has dit abans, amb una autoestima molt, molt baixa. Jo vaig fer un article que el vaig titular La mujer de les dues cares, no? Que al final és una dona que té dues cares i té dues maneres de comportar-se a la vida. És a dir, una on és ella, no? Que és això, una dona lliure, sexualment activa, que fa el que li dona la gana, però després té una altra cara que és... Ella, una persona molt familiar, molt ancorada, diguéssim, amb els seus pares, molt, molt, molt enganxada, de fet té una família, i el personatge del pare m'agrada molt com està reflectit a la sèrie,
sí.
Que ho fa molt bé, perquè es veu que la mima molt, no? És a dir, li consenteix tot i l'entén, faci el que faci, és a dir, fins i tot és capaç de cometre un crim i també ho justifica, no? I aleshores, bueno, té aquesta dualitat, aquestes diferents, aquestes múltiples cares, i després quan parles amb ella, és una persona doncs, que sempre li agrada tenir la raó, que et mira molt als ulls, que intenta doncs, convèncer-te, i jo, per exemple, la vaig entrevistar a la presó, quan ja havia escrit tot el llibre, només em faltava, dic, bueno, jo ara tot el que ja sé de tot aquest cas, vull contrastar-ho amb la Rosa
ella.
Peral.
I ella continua dient que és innocent?
Sí, ella continua dient que és innocent i tal... Mm. I quan m'ho explicava, jo sabia tot, eh? Jo ja sabia tots els indicis que havien trobat. Jo, és a dir, estava convençut de la seva culpabilitat i vaig anar a la presó, vaig estar 20 minuts amb ella i mentre anava parlant, jo vaig pensar, ostres, vaig dubtar, perquè realment té una capacitat de persuasió espectacular.
Però no, capacitat de seducció a la vida ho és, d'un sí, punt de vista sexual, doncs imagina't si ho és, sí, és un punt de vista sensitiu.
Després vaig sortir d'allà, vaig mirar les notes, perquè jo vaig prendre notes del que m'havia explicat, i vaig dir, hòstia, això no s'aguanta per al lloc. No s'aguanta. Però en el moment, quan t'ho explica, fa que empatitzis.
Perdona, Toni, tu has fet el recorregut des de quan et venen a veure, que jo ho explicaves a l'avantguàrdia, sí, quan et venen a veure pel tema... Que no et venen a veure pel tema de la... Et venen a veure pel tema de
la pornovenjança.
De la pornovenjança. Allà és quan la primera vegada que et veus... Clar, tu veus tot el recorregut tot. Del cas. Tot el tot. Recorregut del cas. Tu, quan et venen aquests dos allà, en algun moment, durant tot aquest recorregut, et penses que ella és l'autora material de l'assassinat? O sigui, tu quan venen aquell dia per parlar de la pornovenjança, amb ella ja la veus rara o no?
No, aviam, veig alguna cosa rara, però al final, és a dir, ella ve com a víctima, jo la tracto com una víctima d'una persona que li han filtrat una fotografia sexual, i continuo pensant encara, a dia d'avui, que ella és víctima d'aquest delicte, perquè després de tot això van absoldre a l'altre subinspector que havia filtrat la fotografia, o suposadament, i aquí això ha quedat, de dir, que pensava que ella potser havia filtrat aquesta fotografia. No, jo el que sí que veig, que ella té un comportament com molt distant, ella m'explica una mica com ha patit la filtració d'aquesta fotografia sexual, com qui posa una multa de trànsit. Saps aquesta fredor que tenen els policies, aquesta distància que marquen? Doncs ella ho explica d'aquesta manera. És a dir, ella no t'explica realment el patiment. Sí que hi ha un moment, quan ja portem una hora i mitja, que aleshores comença a plorar, i aleshores doncs, veus a la parella, el Pedro Rodríguez, com l'abraça, com li dona suport, però ell era una mica freda quan m'explicava certes coses.
Deixa't dir una cosa. Recomano molt aquesta sèrie de Netflix, perquè, clar... Jo, que he estat aquí cada dia explicant tot allò que anava sortint, hi havia moltes coses que no me'n recordava. Per exemple, hi ha una escena...
A veure, no facis molt spoiler, eh?
No, però no. Ells van estar implicats, la Rosa Peral i l'Albert López, en la mort d'un manter.
Sí.
A Montjuïc.
Sí.
El 2014.
Que surt aquí perfectament el 2014. Clar... Aquí ja comences a veure, tu aquí ja, tot això ja comences a veure una raresa,
sí,
no?
Sí, clar, és a dir, jo en el moment en què els detenen, els Mossos comencen a escarbar i a mirar a veure qui eren aquesta gent, no? I aleshores troben diverses coses, diverses actuacions que els criden l'atenció perquè diuen, home, a veure si són potencials criminals, no? Si ho han estat una vegada o poden haver estat una altra, no? I aleshores és quan remiren i diuen, home, aquí hi ha una actuació una mica estranya, que es va tancar en fals, es va tancar... No els van acusar d'això, però que arran del crim del Pedro Rodríguez es reobre i es torna a investigar i, escolta, això no ho vam mirar bé, però al final va acabar en res.
Com ha estat rodar amb el Quim Gutiérrez, amb el meu estimat Quim Gutiérrez?
Un plaer. Jo havia treballat amb el Quim feia molt de temps. Havíem fet una pel·li junts que es deia Quim Mató Bambi. I el conec de fa molt de temps. I després havíem fet també... L'altre dia em vaig recordar, i se m'havia oblidat, vam posar veu a una pel·lícula animada que es deia Emoji, que jo hacía de la villana, i ell va posar la veu al prota, i... Passa que no vam coincidir. És que el Quim és una persona extremadament intel·ligent. I ho és molt intel·ligent. Jo... Té moltes coses bones, però una de les coses que jo crec que són molt destacables és la seva intel·ligència, a part del seu talent, de que és un company generós, de que és llest és una persona molt perceptiva, molt, molt sensible, però a mi m'ha sorprès molt, perquè crec que és un personatge que s'allunya molt dels personatges que ha fet ell anteriorment. I per ell també jo crec que era un repte bastant gran, perquè el Quim té aquesta cosa ja de per si elegant, no? Catalana, elegant.
Sí.
Sí, no? Mm-hmm. I crec que ha fet una feina bastant increïble. Jo crec que això es nota en la sèrie també, no cal que ho digui, però el Quim i jo tenim molta química. Tenim química, tenim... Ens entenem.
Ens
entenem treballant.
Hi ha una cosa que passa, que jo ho he explicat abans a la Úrsula, que és que jo m'he parat al capítol 4, que és el de Nadal, que es diu Navidad,
sí.
Que m'he donat compte d'una cosa, mirant els títols de crèdit, que la directora és la Laura Manyà.
La Laura Manyà, amor meu.
És meravellós.
Jo estic enamorada de la Laura Mañá. A més, era molt graciós, perquè Jorge Torregrosa i Laura Mañá és com el agua i el aceite.
Sí?
No tenen res a veure. El Jorge treballant és una persona molt... És un tio que quasi està rodant i està muntant a la vegada. És un tio molt tècnic, molt cerebral, molt que té les coses claríssimes. I la Laura és tot el contrari. La Laura és una explosivitat d'emociones. Sí? I jo crec que ho van fer molt bé, això. A mi em feia una mica de por, perquè ja, ostres, com la Laura seguirà si el Jorge no té res a veure... I van escollir molt bé els capítols que havia de dirigir la Laura. I si t'hi fixes, ara si estàs amb el 4, 4, sí. 5 i 6 són de la Laura. Si t'hi fixes, és on comença a aflorar un poco la passió i el deseo i esa cosa que jo crec que està molt ben escollit que ho hagi fet la Laura, perquè la Laura és una persona molt visceral, és una persona molt, bueno, pues que està molt en contacte amb el moment, amb l'ara, no? Sí. I jo crec que a partir d'allà és quan els personatges comencen com a crear aquesta cosa com de necessitat, ambició, passió.
Repeteixo que Úrsula Corberó està esplèndida en aquesta sèrie que s'estrena està esplèndida en aquest paper de Rosa Peral.
Sí.
Com?
Que sí que ho està.
Moltes gràcies.
Divendres, tan bé com que recorda el Xavi Bundó que et digui que anomeni el llibre del Toni Muñoz, perquè et diu que explica molt bé la història, que es diu Solo tú me tendrás. Juan Carlos Zayas és advocat penalista que va portar l'acusació particular durant el judici del cas. Senyor Zayas, bon dia.
Bon dia.
I gràcies. Sap què en pensa la família de la víctima, el Pedro Rodríguez, de la sèrie?
Home, sí que ho sé, perquè ja fa temps que ho vam comentar. Home, en principi, a veure, a la família, quan es van enterar ja fa mesos, no? Hi havia la sèrie i tal, la veritat, molta gràcia no li fa, en tant que remou una qüestió que és molt delicada i és
molt
greu i que els ha afectat d'una forma molt, molt intensa. I tot el que sigui reviure, més que res, perquè hi ha un nen relativament petit, ara ja no tan petit, però bueno, continua sent petit, i clar, pues això implica tornar a tenir-se que plantejar com s'han de dir determinades coses, com que el teu pare no hi sigui, per exemple, i explicar-los o no explicar, perquè això és un tema delicat. Des d'aquest punt de vista, pues, bueno, home, haguéssim preferit que el tema no hagués tornat a sortir, pues, potser sí, però bueno, això és una qüestió que ja la tenen una mica assumida.
I heu recorregut això, la demanda que presentava la Rosa Peralta, que no s'emeti?
Si ho hem recorregut...
No. Si veu recorregut.
Recorregut. A veure, jo el primer que tinc que dir és que no és la meva especialitat. Jo no li veig recorregut, perquè sí que coneixo alguna cosa d'aquest tipus de demandes, i a no ser que hi hagi... que no crec, jo no he vist la sèrie, perquè, en fi, jo sóc un ciutadà...
Se la recomano,
Que la veig com... Sí. quan
toca. Encara no s'ha estrenat.
Quan surti. Sí. No tinc el privilegi d'haver-la vist com
feina,
uns altres, no entraré amb el temps.
No, aquesta l'he disfrutat. Hi ha algunes que li dedica les he hagut d'avorrir, però aquesta no, aquesta l'he gaudit molt.
Vale. Pues...
I la que te queda, eh?
Pues...
5 capítols encara. 5
capítols. Pues llavors... O sigui, al principi general, si en una sèrie, amb aquesta com en qualsevol sèrie de ficció, si els guionistes o els productors o els que la fan o el director no ha fet sortir o no ha, no sé, alguna cosa manifestament falsa, no? I que afecti a més a la honorabilitat d'una persona, però que sigui totalment errònia, una invenció que s'allunyi totalment de la realitat, i encara així jo crec que el recorregut judicial és molt complicat, primer, que es pari això o que es paralitzi, i segur, després ja, perquè clar, aquesta és una primera etapa, no? És a dir, parar la sèrie, això seria una mesura cautelar, després estaria una futura sentència. Jo no li veig recorregut ni a la primera, ni a la mesura cautelar, ni a una sentència futura.
Per vostè queden moltes coses per saber de tot plegat?
Per mi no, per mi no.
Per vostè no, eh?
No, per mi no, i jo crec que per qualsevol que hagi estat en contacte amb aquest assumpte amb una mica de profunditat, no sé, ja no parlo dels abogats o dels jutges o dels els jurats que van jutjar aquest assumpte, o inclús els periodistes, aquí n'hi ha un que, en fi, que és jo crec que dels que més coneix el tema, a part dels o inclús potser més que algun abogat, no?
Sí,
no diré el nom.
Sí.
Pues la gent que s'ha introduït una mica en el tema, i en el tema judicial, jo crec que queden poques preguntes o poques qüestions que no s'hagin que no puguis tenir una idea de lo que ha passat.
I de fet, a la sèrie, una de les coses que a mi més m'ha impactat, perquè clar, jo abans també ho parlava amb l'Úrsula, que a mi em sorprenen poques coses d'aquest cas perquè ja el conec molt, però clar, veure-ho amb una ficció és diferent. I sobretot veure al final, quan tu veus al final, no diré res, però quan veus al final, ostres, a mi això sí que m'ha impactat, perquè fins ara havíem vist algun capítol de Crims, per exemple, no? Ho havíem vist a la tele, en un documental, però no s'arribava a escenificar res. I aquí s'escenifica, i aquí ho veus, i aquí ho sents, i aleshores aquí...
Ai.
No,
home,
m'estrac
que vull,
me vaig
cap a casa a veure-ho ja.
No, 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 no és cap spoiler, no és cap spoiler.
El vuitè, el vuitè, l'últim, al final de tot,
No diré quin és, però... I quan ho veus, penses, ostres, aleshores sí que a mi això em va impactar
moltíssim.
Bueno,
és que hi havia un objectiu molt important per part de tots els que formàvem part de la sèrie, que tenia que veure... amb m'estic inventant una paraula i també pues, que la gent connectés amb un cas que realment fa pena.
Totalment.
Més enllà de oh no, mira, i mira el que ha passat, i mira el tal, i mira ella, i mira, no, realment una situació així fa pena. I nosaltres, per nosaltres era molt important que l'espectador sigui conscient de que quan passen aquestes coses, primer, no és tot blanc o és tot negre. Evidentment que la llei està allà per decidir el que és i el que no és, i allà jo no m'hi puc posar, evidentment, perquè està claríssim, però sí que és molt important ser conscient de que és una tragèdia, i segurament és una tragèdia per molta gent. Mm-hmm. Aleshores, jo crec que l'últim capítol, jo crec que et va impactar una mica per això.
Sí, sí, totalment.
Perquè té aquesta, el que estàvem dient abans, o sigui, té aquesta cosa humana dels personatges.
És el que deies abans, no? La humanització de cadascun dels personatges.
Exactament.
Jo crec que és la clau per entendre el cas, no? Al final cadascú es comportava d'una certa manera, sí. Tenia la seva pròpia vida, la seva manera de ser, i crec que ho traslladeu molt bé a la sèrie.
Bueno, me n'alegro.
Quan li preguntava, mira, això, escolteu, això que va passar és el judici del cas.
Yo relación en sí, para mí una relación es lo que yo he tenido con Rubén, por ejemplo, lo que yo he tenido con Pedro. Lo que yo he tenido con Albert no lo considero relación porque no he aceptado a mis hijas en ningún momento, más que ocasionalmente cuando hemos estado en grupos con todos los compañeros de trabajo.
És Rosa Peral, en el dia del judici. Vostè, senyor Faia, sé que porta molts anys d'experiència com a advocat, tant d'advocat de defensa com de l'acusació, i que ha vist molts perfils de criminals. Hi ha alguna cosa que els sorprengui especialment de la Rosa Peral?
Bueno, estava sentint una mica abans el Toni Muñoz parlar d'això, de la capacitat de convicció i de persuasió, i jo n'he vist moltes persones, perquè evidentment els judicis, pues, la gent quan arriba a un judici intenta sempre, tots intentem persuadir d'algú, no? I convèncer amb algú, generalment amb un jutge, d'alguna cosa. I n'he vist moltes persones amb capacitat de persuasió, i per tant m'estic acostumat a veure, però tinc que reconèixer que la Rosa Peral, que jo personalment, més enllà del judici, no la coneixia, no he fet una entrevista amb ella, inclús... faré el comentari de persones que estaven sentades al públic, companys i companyes, és a dir, advocats que estan acostumats a veure i que coneixien el cas, i quan va acabar la seva declaració em deien, escolta'm, pues, ha sigut una mica com de broma, entre cometes, pues quasi ens ha convençut, no? O sigui, aquesta frase de quasi ens ha convençut, pues és una cosa molt, perdó, molt recurrent amb el cas de la Rosa Peral, és a dir, sí que em va sorprendre la seva capacitat que té de no donar una pilota per perduda quan parla d'ella i de lo que li interessa defensar, i això es va veure al judici, tothom ho va dir, tothom ho va explicar. I jo, de fet, alguna vegada he comentat, jo crec que amb el Toni Muñoz ho he comentat, jo crec que un dels errors, ja, en l'àmbit més judicial, un dels errors que va cometre la Rosa Peral en aquest assumpte, el primer error i el més greu, és que va pensar que amb els agents dels Mossos d'Esquadra d'homicidis podia fer lo mateix i utilitzar aquesta capacitat que té ella de convenciment i d'explicar i d'intentar convèncer, podia fer amb ells el mateix que havia fet sempre, tant a la urbana com amb les amistats, com al seu entorn familiar. Ella agafa un tema, una qüestió, quan li interessa, i té una forma d'enfocar-ho i d'explicar-ho que la gent acaba dient, bueno, pues té raó. Ella va pensar que amb els Mossos d'Esquadra, amb els agents d'homicidis, que a més en aquest cas, bueno, tots són experimentats, però més aquest grup és un grup especialment experimentat, que podia convèncer-los que ella no havia havia fet res, que tot això, i va utilitzar la mateixa tàctica. De fet, anava allà, sí, anava quasi cada dia a explicar-los coses. I clar, ella no va caure en que, contra més coses explicava, els altres més dades tenien per després poder-la detindre.
Crec que es va anul·lar, però un testimoni important durant el judici i que apareix a la sèrie és una de les filles que la nit al que maten el Pedro estava a casa.
Sí.
Estaven les dues,
Estaven les dues.
Passa que això sí que ho podem dir, no?
Sí, una que fa un paper...
Està espectacular.
Aquesta nena, sí, sí. Sofia, està espectacular aquesta nena, però l'han tret aquesta nena.
No sé, flipo.
Sí, sí. També.
O sigui, estava tothom en el... Perquè, a més, jo tinc molt amb ella.
No, parla poc i és molt de mirades.
No. O sigui, però és que... Mira, el meu nòvio va veure la sèrie amb mi, vam veure els 8 capítols i em va dir, és l'actriz que millor escucha del planeta Tierra. Perquè és veritat que no diu res... Però és que la mirada que té és cautivadora. I a part, és que era la hija perfecta per a este personatge. Perquè la nena té un món interior i una cosa ja com supermadura en la mirada que és que em posa els pèls de punta.
És veritat.
És espectacular, aquesta nena. I la veritat és que he tingut molta sort perquè sempre el tema de treballar amb nens és bastant complicat. I són és bastant difícil de dirigir-los, però és que us ho juro que no, o sigui, és que no hacía falta hacer nada con ella, era com, wow.
A la sèrie també té un paper destacat els missatges de mòbil que s'envien als protagonistes. Són molts dels missatges que van enviar real.
Totalment, sí. Són literals, són reals tots, sí.
Perdó, i volia dir també que per trama es va decidir fer només amb una nena, pues perquè era molt més fàcil, i també després, com que hi ha diferents èpoques, era un poco complicat perquè si no s'havien de buscar com més actrius, saps? I era una mica difícil, o sigui que va ser una cosa també, pues...
Creu vostè que algun dia acabarà confessant ella o no?
No.
Perquè s'ho creu?
No, perquè al meu entendre, és un tipus de personalitat que no reconeixerà mai que ha fet una cosa dolenta. Jo crec que forma part de la seva personalitat. O sigui, amb això, jo no sóc psiquiatre, no? Però, en fi, hi ha persones que tu, com és un delicte molt greu i tal, però tu sí que veus o creus i penses, i a vegades passa, doncs aquesta persona és capaç algun dia de reconèixer el que ha fet. I n'hi ha altres persones que a més tenen trets comuns que això no ho fan mai. Jo crec que la Rosa Peral no ho farà mai.
I ell?
Ell podria fer-ho. Ell té un altre tipus de personalitat. Potser no ho farà perquè, millor per vergonya, no sé. Ell podria fer-ho, en principi. Jo no crec que ell, la seva personalitat, però ella no. No, ella no ho farà mai. Ella arribarà, sempre dirà el que ha dit, i dirà que... O sigui, res d'aquells tipus de... Jo sempre dic el mateix exemple. Aquells tipus de personatges que, quan la policia detén amb una persona amb una navalla i el bosso de la senyora que acaba d'atracar, no? I l'atracador diu que la navalla és la porta per tallar pomes i el bosso és seu, no? Bueno, i dius, bueno, no, això, hi ha persones que són capaços de mantindre coses absurdes fins al final. Pues, la Rosa Peral és d'aquest estil. No ho reconeixerà mai. Vamos, em sorprendria molt. Jo crec que un psiquiatre diria això mateix.
Abans d'acabar, Úrsula, i acabant ja parlant d'altra història, després de La Casa de Papel, també a Netflix... Sí. Vas decidir prendre't un temps sabàtic.
Sí.
Has estat un temps compaginant projectes als Estats Units, projectes a l'Argentina. Què era, per descompressió? Per saber cap on volies anar?
Els projectes?
Sí.
No.
El tema de parar.
Ah, bueno, és que sí, després de la casa... Bueno, és que vaig haver de parar perquè... Estava més perduda que...
Sí? Vas haver de fer teràpia també o no?
Bueno, jo porto fent teràpia des que tinc 17 anys.
Ah, perfecte, molt bé.
Faig molta teràpia, gràcies a Déu. I a vegades em penso que necessito més.
Sí.
Però...
Ja, t'entenc perfectament. Sí.
Però, clar, perquè com més teràpia fas, més profunditzes, més analitzes i després m'has dices, ah, uau, i esto, que m'has identificat les coses, no? Però... bàsicament, sí, vaig haver de parar pues, per saber una mica, sobretot vaig parar per pensar i per saber el que volia fer a nivell professional.
Perquè allò de La Casa de Papel va ser massa, no? Massa, vull dir, en el sentit de dir, aguantar tot això que va significar la sèrie.
Aviam, va ser molt bonic.
Sí, però molt bèstia,
jo ara ho penso, perquè també, jo suposo que estos tipus de coses tan fuertes són com el parto, no? Que després se t'olvida lo doloroso. Bueno, no he parit mai, la veritat. Però eso es lo que me dicen. Aleshores, amb La Casa de Papel, jo ara ho recordo i és com, uau, o sigui, quin passote, també eren tots els records bons, no? Però és veritat que, bueno, pues que va ser intens, va ser tot de cop.
Sí, perquè quan vas començar a rodar ni tu us ho esperàveu, això que va passar.
No, bueno, és que es va estrenar Antena 3 quan, i no va funcionar gaire, i no es va estrenar Antena 3 i es va acabar la sèrie, fins que un any després, quan que estàvem tots els actors fent coses diferents, Netflix ho va comprar i es va estrenar a nivell internacional, però lo típico que lo ponen ahí en plan com a la cartelera, pues que tenen mil coses, saps? I no van fer cap tipus de promoció, o sigui, no era una cosa que havíem que pensant. Estava planejada perquè fos un hit mundial, sabes? Mm. Va ser bàsicament que ho van deixar allà i pues al boca a boca, no sé què va passar, va ser una cosa loca d'aquestes coses així, no sé, és difícil saber el per què. Em preguntava a tothom, ¿cuál es la clave del éxito? Y digo, no tengo ni puta idea de cuál es la clave del éxito, o sigui, és que ves a saber.
I ara què? Què estàs fent ara? Al marge de fer ara el recorregut sobre aquesta sèrie, alguna cosa més tancada, feta, acabada, o alguna per començar o no?
Sí, hi ha algunes que no sé per què, que encara no em deixen explicar, que vaig fer fa mil anys i que encara no em deixen dir. No és per fer-me l'interessant, és que no em deixen dir. Sí, no sé, hi ha com mucho secretismo con estas cosas. Però bàsicament, ara al gener estreno una pel·li americana amb Netflix, també, que es diu Lift, que vaig estar rodant a Belfast i a Venècia i a Londres, que és una cosa així un poco más distendida, així un poco más relajada, comèdia, acció, comèdia. I què més? Vaig estar, després del rodatge del Cuerpo en Llamas, vaig estar a Argentina, a Buenos Aires, rodant per primera vegada allà, que em va fer molta il·lusió. Perquè jo vaig molt a Buenos Aires...
Per raons òbvies,
des de fa molts anys. I vaig estar rodant amb un dels meus directors preferits, que és el Luis Ortega, que va dirigir a l'Àngel, no sé si l'heu vista, però si no l'heu vista us la recomano. I vaig estar fent una pel·li molt, molt, molt loca.
Que no s'ha vist encara.
Que encara no ha sortit, no.
I ara? I a partir d'ara?
I ara estic fent una altra cosa que tampoc em deixen dir.
Que tampoc et deixen dir per cinema, sèries...
Una sèrie. Suposo que això sí que ho puc dir.
Sí, home, sí, clar.
No, una sèrie. Això és el que puc dir. Fin.
Aquí?
No, fora.
Europa?
No puc dir més.
Val.
És que si no em fotran la bronca
Val.
I me meten un mal.
Parlant de coses que vaig dir, ai, quin marró l'han posat. I no, com se'n van sortir, escolteu.
And she said... I'm sorry, I just wanted to say I'm a huge fan of you.
Tu sabies on anaves?
I love money.
Clar, el Tonight... No, home, el Tonight... No, home.
Me llevaron con una vida.
Que sabies on anava, vull dir que sabies la dimensió que té el Tonight Show del Jimmy Fallon.
Claro, sí, jo soc super mega ultra fan del Jimmy Fallon des de fa molts anys.
I com va anar que t'ho diuen, va, ves?
Pues és que m'ho van dir 5 dies d'antelació, fue eso, no? Amb 5 dies d'antelació, 5 dies abans... Imagina't, no, jo necessito, no, jo necessito organitzar-me perquè això així no es fa. Sí, però bueno, era el que estava que m'estava fent caca a sobre.
Sí. De la vergonya.
No, del big deal, saps? De dir, uau, com ho veia ara així, ara, vinga, mañana a Nova York a hacer esto.
I vas anar allà, què tal amb Jimmy Fallon, més allà del que vam veure?
Majíssimo.
Sí?
Súper. O sigui, uau. Molt majo.
I vas explicar la història
de la
Madonna. No, que hi ha una cosa, és que no tothom pot dir que és amiga de la Madonna.
A veure, jo no sé si sóc amiga.
Val. No tothom pot dir que Madonna és fan teva.
No, això no.
Val.
O que estàs en un avió i que viene i que en vez de ir tu a saludar-la, te saluda ella, no?
Clar. Manteniu el contacte?
Sí. Parlem de tant en tant.
Per missatge?
Sí.
I què tal? Quan va ser l'última vegada que vas parlar amb Madonna?
Bueno, és que ja va estar malaltona.
Sí, i li vas enviar un missatge.
Sí, vaig parlar amb ella, que ara ja està millor, s'està recuperant, i després va ser el seu cumple, perquè les dues som superleonines i nos hemos felicitado mutuamente el cumpleaños. Nada, todo como muy polite y muy... Tampoco no me voy a...
Saps que ve actuar aquí?
Sí.
L'aniràs a veure o no podràs estar aquí?
Si estoy, voy de cabeza. I si estic, encara que sigui, jo que sé, a prop... Si estic a Europa, vaig, segur.
Felicitats per la feina.
Moltes gràcies.
De debò. I per aquesta sèrie que s'estrena, repeteixo, aquest divendres, amb Úrsula Corberó i Quim Gutiérrez de personatges principals, a Netflix, El Cuerpo en Llamas, sobre el crim de la Guàrdia Urbana de Barcelona i la història de la Rosa Peral. Que sigui un èxit, Úrsula.
Moltes gràcies, tant de bo.
I segur.
Que ho vegi tothom. Veieu-ho,
A partir de divendres. Cuerpo en Llamas, diu. Toni Muñoz, periodista de Tribunals de Successos de La Vanguardia. Solo tu me tendràs. Quants has venut ja, lladre?
No ho sé, bastants,
Sí?
Bastants, sí. bastants. Ja fa uns anys que va sortir el llibre, però jo vaig treure el llibre, em vaig atrevir a treure'l abans de la sentència. Vaig fer una hipòtesi que al final va ser certera i la sentència va dir el mateix que ja havia plantejat. I crec que, aviam, n'he venut uns quants, sí. Sí, sí. I jo sobretot no em quedo tant amb el que he venut, sinó amb les crítiques que he rebut, que sempre són molt positives, i estic molt satisfet.
Juan Carlos Tallas, moltes gràcies també, advocat de l'acusació del cas. Gràcies per acompanyar-nos. Són les 11:54, de seguida tornem.
RAC 1. La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta grans companyies per aquesta tardor a la 40a temporada BBVA de dansa.
Martha Graham Dance Company, Antonio Najarro, Crea Dance Company, Otra Danza, El Ballet de Kiev i una gala de ballarins principals entre la programació d'aquesta tardor.
Consulta tota la temporada a la faccultural.cat.
Quan es comença a gaudir d'un plat? Al menjar-lo o al buscar-ne la recepta? I un viatge? A l'arribar o quan es planifica? I una història. Vine a la setmana al Festival del Llibre en Català, on hi trobaràs tot el que pots imaginar abans que ho imaginis. Del 8 al 17 de setembre al Moll de la Fusta de Barcelona. La Setmana del Llibre en Català, on tot comença.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Prepara la tornada a casa amb els preus mini de Jardiland.
Del 31 d'agost a l'11 de setembre endolcim la tornada amb ofertes excepcionals. Una gran selecció en plantes d'interior i en complements per mascotes.
Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat, Cubelles i Lleida. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat a la parella. Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. Especialistes en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
RAC and Go, amb Oriol Llo. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Change the world. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat. El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3 minuts i les 12. Hola, Petit Xuxu, com estàs?
Hola, què tal? Ara 2 minuts ja i les 12.
Sí,
bueno, va. Que ràpid que passa el matí, eh?
Sí, passa molt ràpid. Primer dia... Un despertador menys.
Sí, un despertador menys. Ja comença el compte enrere de despertadors. És un compte enrere etern, no infinit. Però vaja, aquí estem.
Què?
Bé, escolta, tenim, per exemple, doncs, el so de Renfe que ha entrat avui a l'antena via Joan Maria Pou a la tertúlia esportiva.
I ahir els fa jugar tots dos, amb la qual cosa vol dir que tindran molts minuts i confiança absoluta del seu entrenador.
Renfe les ha elegido sus servicios y confía en poder atenderles de nuevo a bordo. Por favor, no olviden sus objetos personales.
Sí.
Rogamos a quienes continúan viaje no bajen del tren durante la parada. Gracias por su colaboración.
No, Pou. Pou no baixa perquè és Zaragoza Delícies.
Zaragoza Delícies.
És Zaragoza Delícies.
Us heu quedat com hipnotitzats, eh? Sí. A més, el sentir aquest so. I el que també hipnotitza molt són les pífies d'aquest estiu. En tenim una bateria important que anirem desgranant doncs, properament. Aquest és del Sergi Ambudio.
Gràcies, Esteve. I un últim apunt de música. Els cantants... ho direm bé. A veure. Un últim apunt de música. Els catalans. Maria Lluïsa. Els cantants...
I anem amb el quart tall, si de cas, a la trobada entre el president Aragonès i l'alcalde Collboni.
El president i l'alcalde de la capital es van reunir ahir a la tarda al Palau de la Generalitat durant més d'una hora i mitja en la primera trobada entre tots dos... Vinga. El president i l'alcalde de la capital es van reunir ahir a la tarda al Palau de la Generalitat en la primera trobada entre tots dos.
Muy bien, muy bien. Este hombre merece un premio.
Efectivament.
Sí, n'anirem traient, en plan...
Sí, allò... podia fer. Escolteu-me, que demà tornem amb la 6 amb la fresca, que ara arriben els competents, la competència, i després arriba Marc Giró, i després l'informatiu, i la tarda el clapés al versió RQ, en fi, extra large, de 3 a 8. I demà, doncs demà a partir de les 6, com sempre.